Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Amb el monestir de Taló de fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents més pendents dels núvols amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons van passar de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'entitat va començar per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni. Amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brutons, portant la batuta i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació d'aquest dijous a la tarda ha comptat amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. No us perdeu el vídeo d'aquesta actuació a cugat.cat. La plataforma animalista Sant Cugat ha denunciat l'abandonament d'una colònia de gats comunitaris durant les tasques d'enderroc de diverses xaboles als antics horts situats al costat del centre comercial. Segons l'entitat, les màquines van començar a desmantellar les construccions fa 2 mesos sense que es prengués cap mesura per protegir els animals que hi vivien, malgrat les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè actués. Sant Cugat és un dels municipis que es troba al nivell 3 sobre 4 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Es tracta d'un plec de mesures que activa el cos d'agents rurals i que implica la suspensió de totes les activitats de risc en zones boscoses. Queda prohibit fer cap tipus de foc, fumar, encendre falles o torxes, usar bufadors o radials o enlairar globus aerostàtics. Són regles que se sumen a les que s'estableixen en els nivells 1 i 2 del Pla Alfa. La regulació d'activitats d'incendi a menys de 500 metres de boscos i la prohibició de pirotècnia i barbacoes. I Mirasol celebra aquest cap de setmana la seva festa major. La gran novetat és aquest diumenge amb el seu primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir petits i grans. Trobareu el programa de la Gresca Mirasolenca a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació s'actualitza i s'amplia a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana se centra en el món de la música i el de la publicitat. Arrenquem el Prat, perquè aquesta ciutat del Baix Llobregat acollirà, després de 10 edicions celebrant-se a Barcelona, el Festival de Música Electrònica Soundit. El 18 i 19 de juliol s'hi desplegaran 5 escenaris pel Parc Nou del Prat i una 70ena de propostes musicals que combinaran grans noms internacionals amb una aposta pel talent local i nacional. Luis Rodríguez va conversar amb l'organitzador d'aquest esdeveniment, Borja Malet. Farem també un parèntesi en l'àmbit de la música per endinsar-nos en el de la publicitat. Leandro Raposo, president creatiu de Deciranos, està considerat per l'Associació Argentina de Publicitat un dels 10 creatius més influents de la història. Veí de Sant Cugat, des de 2008, va passar pel Connectats i ens va explicar la seva història. I acabarem amb un altre perfil musical, el del pianista terrassenc Pol Pereira. El piano és el seu instrument i el món de les corals el seu àmbit principal. El vam conèixer més de prop, de la mà de Sergi Estapé. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
tarda, no et desconnectis. Connectats.
Soundit fa el salt al Prat de Llobregat. Després de 10 anys a Barcelona, el Festival de Música Electrònica aterra aquest juliol al Parc Nou. El 18 i 19 de juliol s'hi desplegaran 5 escenaris i una setantena de propostes musicals que combinen grans noms internacionals amb una aposta decidida pel talent local i nacional. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim a punt a Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Bona tarda. Al capdavant del projecte hi trobem Borja Malet, que ens acompanya avui per parlar d'aquesta ambició, la més ambiciosa del Soundit. Què tal? Bona tarda. Com estàs, Borja?
Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé.
Després de 10 anys a Barcelona, el Soundit fa aquest salt important. Per què heu decidit fer aquest canvi de Barcelona al Prat?
Nosaltres creiem que hi havia una demanda real, tant local com nacional, d'un festival així, no? Amb criteri musical, obert a moltes tendències de l'electrònica i sense la pressió del mainstream. I això no ho podíem fer en el format habitual de Soundit, amb un sol escenari, amb una sola pista. Llavors, per què fer-ho al Prat? Per diversos motius. D'entrada, creiem que és important descentralitzar la cultura. Barcelona està arribant a un punt de saturació, i el Prat, de fet, és un municipi amb molta personalitat cultural, amb una trajectòria musical pròpia, com per exemple el hip-hop dels 90, grups indie, no? que han aparegut al Prat, i espais com la Capsa, que sempre ha sigut un referent durant anys. I des del primer moment vam comptar amb l'interès i la col·laboració de l'Ajuntament, que han entès el projecte com una aportació de qualitat cultural pel municipi. I també per Nou, perquè és un espai natural impressionant, amb totes les condicions per fer-hi una proposta com la nostra, l'aire lliure, sostenible i amb caràcter.
Uh-huh. Borja, quan parlàvem de la presentació ara fa unes setmanes enrere, deies que era la més ambiciosa, aquesta edició, la del 2025. Què l'ha fet en especial, també, tant a nivell personal com també professional?
Bueno, a nivell personal, aquest projecte és molt especial perquè representa quasi la culminació d'un somni que tenia jo quan vaig començar a punxar als 17 anys. Des de llavors sempre he estat vinculat a la música de diferents maneres, organitzant esdeveniments, treballant en projectes culturals, fent consultoria, ràdio, i ara codirigir aquest festival, un festival com aquest, amb l'equip que tenim, amb aquesta proposta artística en un entorn com el Parc Nou, és realment molt, molt emocionant.
Uh-huh. Entre els noms que veurem, ara desglossarem el cartell, doncs hi ha dos de grans, com són Nobu i Octo Octa. Què aporta el festival i també com s'han implicat en la programació d'aquesta edició 2025?
Es fa molta il·lusió comptar amb figures com Nobu i Octo Octa, que són artistes molt consolidats a l'escena internacional de la música electrònica. Sempre estem parlant de la música electrònica, però d'un caire underground, no a nivell més mainstream, sinó a un nivell underground. Són dues figures molt importants i com a curadors han estat treballant conjuntament amb nosaltres, amb el nostre equip de booking, i cadascú dels dos representa una visió molt concreta i molt compromesa de la música electrònica, però des d'una perspectiva molt diferent. Nobu és una llegenda de l'escena japonesa de la música electrònica, representant un tecno atmosfèric, profund, hipnòtic, molt seriós i molt concret, i ens ha ajudat a dissenyar una línia artística que explora els sons més experimentals, foscos i mentals, sempre amb molta coherència. Per l'altra banda, Octo Octa representa una altra energia completament diferent, també dins de que és una personalitat molt, molt, d'una manera molt valorada per la crítica, pel públic, però sí que té una energia molt més festiva, reivindicativa, eclèctica, emocional. La seva proposta està més arrelada en el house, en la llibertat d'expressió i en la comunitat trans i queer. És una eminència musical per tota l'escena electrònica underground i sempre punxant amb vinils.
Uh-huh. A més, s'han encarregat, si no m'equivoco, no?, de la producció del que serien els seus escenaris, no?
Sí, bueno, en el cas de Octocta no va poder per temes de limitació de temps i tal, de la seva agenda, però DJ Novo sí ha estat participant activament en el disseny de l'escenari, del seu escenari, per assolir que l'espai potenciés l'experiència musical que ell tenia al seu cap, no?
De fet, no només aquest, sinó, si no vaig errar, també tota la resta d'escenaris estan pensats, no?, per aquesta interacció, una major interacció amb el públic. Què significa això? És a dir, com serà aquesta experiència?
Vale, o sigui, nosaltres creiem que perquè un festival i en concret una pista de ball realment vibri i sigui immersiva, cal molt més que una bona música. A un dit festival hem volgut anar més enllà del format típic amb grans estructures, llums espectaculars i pirotècnia. Llavors, cada escenari està plantejat i dissenyat tenint en compte el seu entorn i les característiques del parc i la ubicació dins del parc, però a més amb un so, amb un equip de so diferent dels altres escenaris, també personalitzat per cada tipus de música que tindrà l'escenari. Hem apostat per escenaris íntims, integrats dins de l'estètica natural del parc, com deia, i també, o sigui, tot el tema de materials, il·luminació i també la col·locació de les barres en el festival també té una importància i una mirada molt, molt, molt personalitzada.
En aquest sentit, com serà la convivència entre els diversos escenaris? Un total de 5, és a dir, hi haurà programació simultània o hi haurà moments clau també, doncs, no sé, per gaudir de forma més tranquil·la?
Bueno, la veritat és que són 24 hores de música, diries en dos dies, i des de les 4 fins a les 4 hi haurà tots els escenaris funcionant tots els moments, i d'alguna manera la gent els haurà de repartir, hi haurà de decidir, hi haurà de triar. I hi haurà moments amb un escenari hi haurà més música més tranquil·la, en altres, llavors la gent haurà d'anar descobrint i haurà, perquè també els escenaris, com l'espai que hem utilitzat pel festival és tan gran, la gent anirà descobrint els escenaris d'una mica en mica, no? Llavors també és una mica la intenció de la sorpresa i del misteri, no?
Dintre del cartell també hem pogut veure que hi ha diverses sessions que seran B2B, és a dir, back-to-back. Per què aquest format? Per la gent que no conegui, explica'ns també en què consisteix i també com creieu que pot respondre el públic a aquesta proposta.
Sí, bueno, les sessions B2B, back-to-back, B2B, són sessions en què dos artistes que es coneixen o que tenen algun tipus de relació professional o no, decideixen fer una sessió i preparar una sessió conjuntament. Llavors, a partir d'aquí, el que més és lliure i cada sessió és diferent. Llavors, això que permet descobrir facetes inesperades dels artistes. Sovint es tracta d'artistes que potser la gent es coneix de punxar individualment, però que de sobte pues, contacta amb un altre artista i fan una sessió nova que realment posa a la combinació entre els artistes en oferir una sessió nova, fresca i potser un punt de misteri i de sorpresa. En aquests moments que hi ha tant DJ de TikTok i d'Instagram on tot és previsible, on tot la gent punxa el que la gent, o sigui, els DJs punxen el que la gent espera que punxin i tal, al sota Caballo Rei, pues, aquests B2B entre artistes de qualitat aporten un misteri i també per veure com dues personalitats artístiques encaixen en directe, no?
Uh-huh. Llavors, entenc que és una mica com una mena de concert més jazzístic, no? És que sí. Hi ha més personalització, no?
Clar, sí, evidentment. Mira, un exemple molt especial és d'aquesta edició, és un B2B inèdit entre Humi i Paquita Gordon. Humi és un artista bastant referent dins de l'underground, és un artista japonès que punxa de house i disco, música africana de tot tipus i tal, i ella, Paquita Gordon, és una artista més underground, no tan coneguda, però sí que reconeguda, que punxa sempre amb un toc hipnòtic i profund. Llavors, a priori, pot semblar que aquesta no combinació és poc òbvia i llavors, que, llavors aquest misteri, doncs, la gent està bastant expectant. De fet, es coneixen, han compartit cartell, però mai havien punxat junts, no? Llavors, la gent està bastant expectant, esperant a veure què surt d'aquesta relació.
A banda d'aquestes sessions B2B, què més tenim al cartell que ens podries destacar també?
Bueno, al cartell hi ha, clar, 70 artistes, no? Hi ha coses molt interessants, hi ha artistes de renom. O sigui, hem volgut buscar aquest equilibri entre artistes dins de l'underground, torno a dir, com Jeff Mills, que és una llegenda de la música electrònica, és un dels pioners de la música techno de Detroit, I, o Malgrat, que és un artista molt més jove, que punxa house, però una visió molt particular i que també és un artista conegut, o Job Jobs, que és un referent de l'escola holandesa als Països Baixos, també, que punxa un house molt divertit, molt accelerat, doncs combinant tot això amb artistes menys coneguts, com DJ Ram, o també Morrison Oswald, que vindrà amb Tiki Man i farà una sessió de la Dub Techno amb Tiki Man, que és un cantant de reggae, cantant per sobre de les produccions de Morrison Oswald. No? Uh-huh. I després també doncs, una participació d'artistes locals. No?
Sí. Mm. Vas comentar que hi ha un 30% no? del cartell, que, sí. que són de l'escena local i també nacional.
Sí, sí, Soundit sempre ha sigut un projecte arrelat al territori i creiem fermament que l'escena local i nacional té moltíssim talent i que nosaltres hem tenir l'obligació de donar espai a artistes que realment són rellevants ja a l'escena local i nacional.
De dit ja DJ Ona, Ter Steven, el col·lectiu Andami, que de fet es van tenir justament dijous passat aquí a la CAPSA, en la presentació del 20 vinils, edició especial, de fet, de Soundit. Com ha estat aquesta col·laboració? Abans ja ho he deixat una mica, però com ha estat aquesta col·laboració també amb la CAPSA i també amb el Prat en definitiva?
Mm-hmm. Bueno, això que deies, en la presentació del festival a la CAPSA, va comptar la participació de precisament de DJs locals com d'aquí del Prat, com Ona i Ter Steven, i per nosaltres va ser molt emocionant sentir-los dir que se senten orgullosos de que el festival es faci al Prat. No? Ens va emocionar molt, perquè per nosaltres és molt més que programar artistes, és teixir una relació amb la comunitat musical, amb gent que hi posen ànima des de fa anys. Llavors...
Perdona, segueix.
No, doncs volia dir que això, que vam fer una petita presentació del festival, després Ona i Ter Steven i també el col·lectiu de Me Siento Estranya van participar dins de l'esdeveniment que es fa regularment a la CAPSA, que és el 20 vinils, i ells van posar vinils que ens han marcat com a artistes, i va ser una sessió molt interessant. Uh-huh. Jo crec que la gent va gaudir molt.
Més enllà de la música, perquè sempre parla tota l'estona, evidentment, és un festival de música i hem de parlar d'això, però què és el que es trobarà la gent quan arribi doncs, això, al Parc Nou, més enllà d'aquests 5 escenaris? I també què és el que voleu que la gent experimenti, en aquest sentit, al llarg d'aquests 2 dies de música?
Vale. Bueno, com tu deies, volem que el públic visqui molt més que un festival de música. No? Volem que des del primer moment que travessin l'entrada del Parc Nou senti que és un espai especial on la música, la natura i les persones conviuen d'una manera única. Hem dissenyat cada escenari com una experiència amb personalitat pròpia perquè la gent pugui anar descobrint sons, ambients, paisatges diferents mentre es mou pel recinte. Uh-huh. També volem que sigui un espai de trobada on es pugui ballar, però també descansar, menjar bé, conversar, sentir-se a gust. L'espai és molt gran, esperem unes 8.000 persones, però l'espai seria per molta més gent. Llavors hi haurà molts espais on la gent es podrà relaxar i estar tranquil·lament conversant i gaudint de l'espai. Volia dir que hem cuidat moltíssim els detalls, d'entorn, els horaris, d'il·luminació, els materials. Tot està pensat perquè l'experiència sigui orgànica, fluida, interessant, atractiva.
El fet de fer-ho en el Parc Nou, en un espai doncs, això, natural, quins reptes us heu posat per vosaltres també?
Bueno, ens agrada complicar-nos la vida, sí, això t'ho puc assegurar. A nivell logístic, portem molt temps preparant, anant moltes visites amb tècnics, amb enginyers, amb de so, amb responsables també dels dissenys, arquitectes, dissenyadors dels espais. I per nosaltres era un repte fer-ho en un espai, però a la vegada també una possibilitat per d'alguna manera fer un festival cuidant molt l'entorn i afegint valor afegit a l'entorn i a la música. No?
Uh-huh. Ja per acabar, Borja, volíem preguntar-te com t'imagines d'aquí, doncs, no sé, 5 anys al Soundit i com voldries que es recordi aquesta primera edició de moment, primera edició que hi ha aquí al Prat de Llobregat?
Bueno, jo, la veritat és que m'agradaria pensar que això és la primera edició d'un festival que tindrà una gran durada, perquè llavors això voldria dir que hi ha un interès per al públic, i això és el que precisament quan penses en fer un festival d'aquesta magnitud, és la teva voluntat és això, no? que perdurin el temps. I per nosaltres seria molt bonic, doncs, després d'aquesta primera edició, doncs, tornar a fer-la, i segur que fer-la per nou seria la millor opció.
Molt bé, doncs hem parlat amb Borja Maete, és el responsable d'aquest festival Soundit, que aterrarà al Prat els propers 18 i 19 de juliol, amb 5 escenaris i una setantena de propostes musicals. Gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
D'origen argentí, aquest veí de Sant Cugat li agrada explicar històries a través de la publicitat i sembla que se li dona molt bé. No obstant, al seu país, l'Associació Argentina de Publicitat el va considerar un dels 10 creatius més influents de la història i, a més, ha rebut guardons com el Lleó de Canes i el London Awards en diverses ocasions o el Gran Premi de Televisió del Festival de Nova York. Avui intentarem que ens expliqui ell mateix la seva història. Leandro Raposo, president creatiu de Ciranos. Què tal? Benvinguts.
Què tal, Carme? Com anem? Gràcies per invitar.
Leandro, comencem pel principi. Anem a la teva infància, a la teva joventut. Quines històries t'atrapaven?
Yo leía mucha literatura juvenil, o sea, me apasionaban las aventuras, Robin Hood, Moby Dick. Tenía como una... Eso fue muy de niño y después me empecé a apasionar con la mitología griega. O sea, me parece que en la mitología griega están todas las historias contenidas y además para un adolescente, un joven, es como hay erotismo, hay asesinatos, hay es como que todo lo que uno quisiera, que quiere espiar cuando sos adolescente, y estaba ahí y me apasioné y todavía sigo siguiendo la mitología y todo.
¿Y cómo recuerdas tú aquella etapa de la teva vida a la teva Argentina?
Era una etapa difícil porque estábamos saliendo de la dictadura militar. Yo había una como una explosión de libertad. Yo era músico, era baterista, y baterista muy mediocre, pero baterista al fin, y odiaba plenamente la publicidad. Y yo creo que esa es la razón de por qué me metí. Hay gente que para hacer algo tiene que enamorarse de lo que hacen. Yo soy el contrario. Tengo que odiarlo lo suficiente como para querer cambiarla.
Exacte. Aquest era l'objectiu, doncs, no?
Total, total.
He llegit en una font argentina que tu ets un peronista convençut.
Sí.
No sé si amb el temps... conservas
bueno,
aquest idealisme.
Bueno, en realidad, o sea, tenemos muy poco tiempo para explicar el peronismo. Yo, o sea, y a mis amigos catalanes les intento durante asado tras asado contar el peronismo y nunca me entienden. Sí, soy peronista convencido en cuanto a ciertos valores sociales y que después, como todo en la política, al poner en práctica generalmente tienen matices, pero sí, sí, la doctrina social humanista del peronismo me parece interesante.
De jove vas militar a la Unió d'Estudiants Secundaris?
Sí, sí.
O sigui, ja...
Sí, o sea, siempre...
Lluitar per les teves idees,
sí, total,
ja començava d'hora,
era,
no?
Era delegado de mi clase, después fui vicepresidente del colegio, milité, y tuve la suerte de que en la época, era una época, ¿no?, donde la militancia política primero estaba muy efervescente y después... te educaban, o sea, yo había una escuela de cuadro político donde leías basamento de la política, ciencias sociales, o sea, era mucho más rico que ir a un comité y repartir panfletos o pintar paredes.
I què queda d'aquell Leandro d'aquesta època d'efervescència?
Bueno, mucho, ¿sí? Mucho. De los amigos, o sea, mis amigos son muy de esa época. Yo después viré esa militancia, así me di cuenta que yo para en un momento daba vacunas en los barrios pobres de Buenos Aires y me di cuenta que era muy malo dando vacunas, todos los niños lloraban, y me di cuenta que en realidad uno tiene que aportar desde lo que más sabe hacer. Y yo ahora muté en hacer comunicación política y hago comunicación política no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, en España también, y la verdad es que es algo que mezcla las dos cosas, ¿no? Mi carrera profesional de ahora y aquel pasado de interés político, de interés social.
Uh-huh. Ens has explicat en quin moment comences a connectar amb la publicitat, però quan realment la teva dedicació i la teva implicació comença a ser professional?
En realidad yo a los 17 yo trabajé en una funeraria, trabajaba en una funeraria en una cosa, bueno, muy divertida, se llama Lechuza, que en realidad las funerarias muy de baja monta en Argentina, escuchen, tienen la radio, por eso es bueno estar en una radio contando esto, la radio de onda corta de la policía, los médicos y todo eso, y cuando hay un accidente tenés que avisarle al dueño de la funeraria que hay un accidente en tal esquina, y el dueño de la funeraria va y vende el servicio, casi es como con a veces ni siquiera el... Entonces, claro, ahí en realidad aprendí mucho de o sea, si venden eso se puede vender cualquier cosa. y después sí participé en un concurso que organizó Greenpeace donde había que presentar un anuncio y me interesó más la temática que la beca, pero gané una beca por toda la carrera de publicidad y además un contrato, con lo cual casi por casualidad entré ahí, casi porque gané una beca. Porque no tenía nada...
¿Y qué edad tenías?
17 años.
O sea, que a partir de aquel momento ya el teu camí está marcat per la
publicitat. La comunicación, la publicidad. Obviamente que escribo letras de canciones, hago otras cosas, o sea, hago contenido, hice cortos, hago videoclips, todo, pero sí, mi profesión principal es la comunicación.
¿Y cómo es el teu camí fins a arribar a Deciranos?
Largo, o sea, yo trabajaba en Argentina, después una multinacional me contrató como regional y tenía desde Estados Unidos, hispano para abajo, todo a mi cargo, la creatividad de una multinacional, y otra multinacional de Madrid me contrató para hacer, me invitó a venir aquí para ser como el director general creativo de toda la operación, la multinacional más grande de aquí. Vino la crisis del 2008, donde estábamos todos muy perdidos, y la misma red me ofrece hacer lo mismo que hice para el mercado español, para Europa, y me dice, lo que sí, no puedes estar en ninguna capital, puedes estar en cualquier lugar de Europa, pero en ninguna capital. Yo dije, bueno, las capitales en Europa son muy relativas, pero dije, ok. Y elegí Barcelona, y más puntualmente Sant Cugat. En realidad me enamoré.
Sí, la primera elección va a ser Sant Cugat.
En realidad, mi oficina está en Barcelona. Uh-huh. De toda Europa dije, Barcelona es el lugar, creo que por un montón de cuestiones de calidad de vida, pero también por un montón de cuestiones comerciales. O sea, cualquiera de Europa quiere, le dices, ven a una reunión a Barcelona, y vienen corriendo y acompañador, y hay mucho talento y todo. Pero sí para dentro de la calidad de vida, en mi momento, yo venía de Madrid y todo, en ese momento ver Valdoreix, que puntualmente soy más de Valdoreix que de Sant Cugat.
Ui, però... ara comencem a fer distincions, eh?
Però ver, en mi lugar, claramente mi lugar en el mundo hoy.
Llavors tu a Terres arribes aquí a Sant Cugat, Valldoreix, a partir del 2008?
Sí, sí, ahí
es. Aproximadament.
Ese es el...
Si parlem de talent, tu creus que el talent creatiu es té d'alguna manera o es potencia, es cultiva?
Yo creo que es la gran pregunta que me hacen siempre. Yo creo que...
Sí, que no he sido original.
No, pero lo que, sobre todo la gente que estudia esto y que quiero... Yo creo que todos tenemos el talento está ahí para algo. O sea, es muy difícil no tener...
¿Pero el creativo?
No tener talento para algo y talento creativo sobre todo. Lo difícil es tener el ego demasiado bien ubicado como para descubrirlo. Yo creo que el gran trabajo primero es descartar todo lo que uno no está preparado para hacer, todo lo que uno no es talentoso. Es muy difícil darse cuenta. Yo en realidad quería ser baterista. Darme cuenta que no tenía talento para la batería, que me llevó como 20 y pico de años, me dejó libre el espacio para descubrir que sí tenía talento para otras cosas. Eso nos pasa a todos. O sea, en realidad cuando descubrís que tu talento, que lo que tenés ganas de hacer, tiene un, digamos, en algún punto es valorado por los otros, es lo ideal. ¿Por qué hay tanta gente que no trabaja de lo que quisiera? Porque está buscando todavía el talento y que maché con el resto de la sociedad. Entonces, yo creo que sí se puede, hay que trabajarlo, el talento.
Has treballat a nivell global per marques molt reconegudes. Ara no cal que fem publicitat. Què és el que volen vendre avui? Avui dia, què volen vendre totes aquestes marques? Evidentment, el producte, que és l'objectiu, no? Però què més ens volen vendre?
Yo creo que hubo cambios ¿no? en los 80, 90 se empezaron a las marcas, además de ofrecer un producto, a casi lavar sus culpas en algún punto en cuanto a si era una marca de petróleo, de repente te hacía una campaña de que no contamina o que plantaban árboles. Eso fue muy noventeros. En los 2000 empezaron a mutar y a hacer, digamos, como era muy casi una confesión de partes, o sea, decir plantó árboles, a hablar de otras cosas más sociales, o sea, a empezar a contarte maneras de vivir, estilos de vida. De repente te enterás qué opina una marca de mermelada sobre el apartheid, o sea, empezaron a opinar de cosas que por ahí no tocaban tanto con la categoría. Y de un tiempo a esta parte, sí, lo que se está buscando es que la misión de las marcas se parezca mucho al producto que venden. Sí, un buen ejemplo es, odio al personaje, pero Tesla, por ejemplo, es una marca que sí vende su propuesta de marca, ¿no? O sea, no solo te digo que estoy por la ecología, sino que mi producto, Patagonia, es otra marca en vestimenta, ¿no? Con todo el tema del no residuo, o sea, pero hoy por hoy tu producto tiene que ser muy congruente con tu comunicación. Casi que la manera en que ganas el dinero tiene que ser tu mensaje, casi.
¿Al cliente siempre te la rabó?
Yo tengo una frase en la agencia que es: el cliente ya no es el rey, el cliente es Dios. Pero con Dios se puede hablar. Y yo creo que este es el momento. O sea, creo que el cliente es más que el rey, es Dios, pero es un momento de mucha interacción y realmente...
¿Y cómo es aquest diàleg entre el Déu y la agencia?
Bueno, hay varios dioses, ¿no? Está Dios, que es mi cliente directo, y el cliente de mi cliente, que ya es el Espíritu Santo, no sé qué. Pero básicamente tiene que ver con este momento también de las redes sociales, de donde todo es más interactivo, no es ningún mensaje es unidireccional. Ya hay que interactuar, sí hay que escuchar al cliente y contestarle. Sí, el cliente tiene que entender ciertas cosas que tienen que ver con la lógica de tu negocio también, de tu modelo de negocio, la sostenibilidad de los negocios, esta idea de apretar y apretar y apretar a tus proveedores hasta que se desangren es del siglo pasado, o sea, la revolución industrial se terminó.
Tu has rebut, ho dèiem al principi, has rebut molts premis pel teu treball, però a tu, per tu, quin és el millor reconeixement o quin és el millor premi que pots rebre?
Te diría muchos lugares comunes. O sea, yo tengo una carta de mi hija que me emociona cada vez que leo. Y la tengo adelante, todos los premios que tengo.
I t'emociona de veritat, eh?
Sí.
Què t'explica en aquesta carta? ¿Ho podem saber?
Yo le hice una carta a ella cuando no sabía ni que iba a existir. Hice una carta que está en YouTube, la pueden buscar. Se llama Carta Sofía, que la hice para vender un champú, en realidad. Pero para vender un champú, lo que hice es para venderle la campaña al cliente, le escribí a la carta que iba a tener algún día, a la hija que iba a tener algún día, que se iba a llamar Sofía. Yo esto lo escribí, no tenía ni novia en ese momento.
Jolín.
Y ella me contesta esa carta, ahora a los 9 años, ¿no?
Això és fantàstic, eh? Aquesta sí. Història és...
És molt linda.
Mare meva. Leandro, què hi ha de cert en l'afirmació que els millors publicistes són argentins?
És mentira, soy yo.
I tu d'on ets?
No, creo que somos, o sea, tenemos un montón de condimentos los argentinos. Y también hicimos marca, o sea, eso es importante, y yo siempre que hablo con alguna asociación aquí, tanto de empresarios como de creativos de aquí, digo, hay que hacer una marca de la creatividad. O sea, hoy cualquier argentino que va a Dubái con una carpeta de trabajo de publicidad, lo reciben. Y ya está el prejuicio de que creen que es bueno, porque hicimos un trabajo... De venta corporativa, de que hay que dejar mucho el egoísmo de lado, hay que tratar de colaborar con el otro. Hay algo muy de este momento que tiene que ver con la colaboración, que para hacer una marca creativa hay que hacer. La verdad es que hay creativos espectaculares de todos lados y hay creativos muy malos en Argentina también.
Como a tot arreu, ¿no?
Totalmente.
Has fet servir Sant Cugat en algun dels teus spots?
Ruedo generalmente, pero por una cuestión egoísta, y espero que no haya ningún cliente escuchándome, al lado de mi casa, en Valdoreix, hay una casa que alquilan para rodajes. Ahí en Valdoreix hay muchas, pero al lado de mi casa hay una, yo ya la conozco la cocina, conozco todo, entonces cuando estoy eligiendo casas, generalmente tiro para ahí porque sé que voy a tener que levantarme más temprano y que puedo ir a darle comer al perro y todo eso, pero sí, no rodé en la calle en Sant Cugat pero hay mucho rodaje aquí en Sant Cugat.
I escolta, Leandro, com seria un spot de Sant Cugat fet per tu o de Valldoreix? Te l'has plantejat mai? Si em fessin l'encàrrec de fer... ¿Això, un spot?
Bueno, generalmente no hago eso gratis, con lo cual no te lo voy a decir. Pero sí, o sea, yo creo que hay algo de esa mezcla de vida de pueblo con vida, con gente interesante, bueno, estuve justo en el pregón de la fiesta mayor ahora, que fue bastante polémico. Pero incluso me parece positivo que haya un pregón así en un pueblo. Generalmente no hay una crítica de organizaciones sociales diciendo denme espacio, denme apoyo, denme... O sea, los pregones son tiramos la basura abajo de la alfombra y seguimos.
Y todo es fantástico.
Creo que eso también hace que sea un pueblo diverso, rebelde, que tiene también un tejido... de expatriados que se arraigan mucho, pero también un tejido de muchos mis amigos de aquí son muy de aquí, una cultura muy de aquí, y uno se enamora de este pueblo, la verdad.
Ja tenim l'espot. A qui t'agradaria fer-li una campanya de publicitat que no li hagis fet encara? El món està ple de clients.
No, bueno, o sea, tengo por suerte muchos clientes y muy variados. Tengo músicos de clientes, tengo líderes de clientes. Le hice una pre-campaña a Hillary Clinton en Estados Unidos, que no digo que sea algo que, pero sí, digamos, tuve la suerte de tocar muchos puntos. Yo creo que haría algo para frenar la violencia, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la violencia discursiva que estamos viviendo ahora, que termina en violencia real, me parece que sería necesario hacerle algo, una campaña, a que calmemos un poco el discurso. Yo creo que la palabra implica más que la palabra.
Com a bon argentí, has parlat de l'assado,
sí,
però t'ha faltat un altre condiment, que és el futbol.
Totalmente. I...
¿Tú segueixes el futbol? ¿Ets un apassionat del futbol?
Sí, era portero también, cuando tocaba la batería era portero de Boca, yo soy muy fanático de Boca, hay dos clubes, Boca y River, y era portero y sigo, y la verdad es que fue un lujo porque viví en la época de Messi acá, abonado al Barça, y vi en la época de Neymar, Suárez y Messi acá, que fue como un lujo. O sea, todos mis amigos de Argentina me envidiaban y yo me encargaba de filmar video todos los partidos para que me envidiaran un poquito más, pero la verdad es que fue un lujo y la verdad es que me hice del Barça inmediatamente y sigo siéndolo, y lo sigo.
Bé, doncs hem repassat bastant de la història, de la trajectòria del Leandro Raposo, a qui li agraïm moltíssim que avui ens hagi acompanyat al programa. Podríem estar parlant.
Soy argentino, vos sabés.
I jo tinc moltes preguntes que no he fet i que me les guardaré potser per una altra ocasió. Leandro, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a ustedes por interesarse y un lujo estar aquí en la radio de mi pueblo.
Gràcies. Bon estiu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El nostre convidat d'avui té relació amb la música des de sempre, podríem dir. El piano és el seu instrument i el món de les corals el seu àmbit primordial, amb un projecte d'un duet que també forma part de la seva trajectòria. Avui passa pel Connectats el terrassenc Pol Pereira, de la mà del nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, com havíeu anunciat, estem amb el pianista terrassenc Pol Pereira. Què tal, Pol, com estem?
Hola, bona tarda, com anem?
Doncs aquí, per saber una mica més de tu, això d'on ve, de la música, d'on et ve? D'una mica de família, no?
Sí, em ve de família, per les dues bandes. Hi havia músics professionals a la banda del meu pare i de la meva mare també. Sí, sí. I m'ho he trobat una mica així, la música a casa, i m'hi vaig pujar al carro.
Quan tens que decidir, quan acabes la selectivitat, has de decidir i decideixes formar-te en aquest camp, no? On vas estudiar?
A veure, jo, diguéssim, de tota la fase inicial, infància, joventut, la vaig estudiar a una acadèmia familiar, de fet, de ma tieta. Uh-huh. I després vaig acabar el grau mig al Conservatori Municipal de Barcelona, al Bruc, vaig fer els dos últims cursos i després vaig fer el MUC.
Uh-huh.
I després he fet algun postgrau al Liceu, també, i, bueno... Això no s'acaba mai, vaja.
Sí, clar, són aquelles formacions que han de ser continuades. I tries el piano? Com és que tries el piano?
Diguéssim que el tenia a l'abast. A casa també hi havia altres instruments, però ràpidament m'hi vaig sentir molt familiaritzat i era un instrument que em permetia com desenvolupar-me molt fàcilment en moltes facetes diferents. Me'l sentia més proper que no potser instruments de corda o de vent o la mateixa guitarra, que també la toco una mica, però amb el piano em sentia més lliure.
No has, mai has volgut anar-te cap a... Vull dir que t'has quedat al piano i el que deies, toques la guitarra, però no has volgut fer més innovació.
Bueno, a veure, sí que sóc una mica cool inquiet, i quan m'arriba un instrument intento fer-lo sonar i em defenso, pues, amb la guitarra, l'acordió, l'harmònica... Però, clar, diguéssim que hi ha gent que té com moltes facilitats per excel·lir en infinitat de camps, com podria ser un J. Pop Collier, jo necessito focalitzar l'energia i amb el piano ja no me l'acabo. Vull dir que, però bueno, sí que puc tocar altres instruments i de vegades amb els projectes que faig m'hi trobo sortint de la zona de confort i tocant altres coses, que la veritat és que també m'ho passo molt bé. I cada instrument té la seva història.
Sí, sí, clar, cada història no és el mateix a tocar el saxo que tocar el piano, és evident.
Exacte.
Una cosa, Pol, quan acabes, no sé si ja mentre estudiaves ja feies alguna cosa, alguna feineta, o no sé què fas, quines comences a ser les teves primeres feines?
Jo vaig començar a treballar mentre estudiava, com la majoria de gent, i les primeres feines en el camp musical van ser classes a acadèmies de música. A la primera acadèmia on vaig treballar va ser allà on havia estudiat, que després d'acabar el grau mig ja vaig entrar com a professor i acompanyant. I de seguida vaig descobrir el món coral i actualment no dono classes i em dedico a acompanyar cors, bàsicament. Ja he anat canviant les classes per cors, i després molts tipus de feines també relacionades amb la música, des de composar, escriure i acompanyar, fer recital, mil històries, teatre, música en directe, o sigui, hi ha moltes facetes dels pianistes. La veritat és que tenim aquesta sort de que ens necessiten a moltes bandes.
Ara vaig cap al tema del món coral, que és és un dels teus grans mitjans de feina, però t'agradava donar classes o era una cosa que fas allò, vinga, ho faig perquè necessito?
Sí, jo a mi m'agrada molt la pedagogia, sempre i quan la relació amb l'alumne sigui una relació rica i bidireccional, no? Quan jo tenia alumnes interessats, vull dir, independentment del nivell que tinguessin. Si ells tenien ganes, jo disfruto molt fent classes. Perquè a les escoles de música, la meva experiència no sempre... Aquesta situació era minoritària, i després les condicions en general a les escoles de música són molt precàries, i també la possibilitat de fer altres activitats professionals molt engrescadores sovint no eren compatibles amb fer classes, perquè no podia demanar substituts o no m'ho podia muntar. Clar. I massa sovint tenia la sensació de renunciar a coses molt xules per estar a un lloc on la gent venia sense ganes, llavors no compensava. Però el fet en si d'ensenyar sí que m'agrada. Vull dir que hem mantingut alguns alumnes particulars que de tant en quan fan classe i m'ho passo molt bé.
I clar, parlaves de que de sobte descobreixes el que és el món coral, sobretot pel fet de que els pianistes, doncs, clar, acostumeu a tocar sols o teniu petites formacions, i per tu va ser un gran descobriment, el món coral.
Sí, sí, a mi vulgarment em va rebentar el cap. O sigui, el primer cop que vaig tocar amb un cor, vaig descobrir el que significava tocar amb un col·lectiu gran, no? Una massa sonora, la col·lectivitat de molts individus fent una cosa, posant-se la mateixa energia, la mateixa vibració, i vaig flipar. I clar, els pianistes, això, el que més es podria semblar seria com l'orquestra, però el piano normalment no hi té cabuda. Llavors, amb el món coral vaig descobrir aquesta possibilitat de fer música amb molta gent alhora i, paral·lelament o com a conseqüència, no ho sé, pues resulta que és un camp que, pel que sigui, se'm dona bé. Vull dir que hi ha molts pianistes molt bons que, per exemple, no acompanyen bé corals, no? Mm-hmm. Pues hi ha un tema d'escolta, hi ha un tema de respiració, la capacitat d'estar escoltant i entendre què necessita el cor per, no? Aquesta mena de... O sigui, ser pianista de cor no és només tocar una partitura, són milions de coses més. I això resulta que se'n dona bé. I a més, pues, no hi ha una formació concreta d'aquest àmbit a Catalunya, ni a Espanya, de fet. I clar, els que ens hi hem acabat dedicant pues, som gent que ens hi hem trobat, que se'ns ha donat bé, que ens ha agradat, i que com no som tants, pues, la veritat és que tenim molta feina. Mm-hmm. Llavors és oli en un llum. Sí, sí.
Actualment estàs al Cor Jove de l'Orfeó Català?
Sí, mm-hmm. Sí, sí, sí. I, ja és el meu tercer any.
Sí,
vaig
sí.
guanyar la plaça, es va obrir la vacant i mira, vaig tenir la sort i l'encert de ser allà.
Mm-hmm. Però també treballes amb altres corals que a vegades et demanen, no?
Sí, sí, sí. Clar, a Catalunya tenim una tradició històrica coral envejable, però clar, és el món amateur, hi ha molts cors que no es poden permetre tenir un pianista d'assaig cada setmana. Llavors, moltíssims cors fan, doncs, preparen el repertori amb el seu director o directora, i quan s'apropa al concert doncs fan un, dos, tres assajos amb pianista i el concert. Llavors ja, això hi ha molts cors que em criden molt sovint. I després tinc també altres cors fixes de manera setmanal, però sí, bàsicament. I després ja, també hi ha bastantes federacions corals. Hi ha el SIC, que és el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la Federació de Corals Infantils, hi ha Corals Joves, hi ha la FASEC, hi ha moltes federacions corals, i la veritat és que tinc bastant vincle amb totes. Llavors, sovint quan fan coses grosses, pues, també ens criden els pocs tenistes que ens dediquem a això.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, el que deies, no? A Catalunya doncs, hi ha un ampli espectre, hi ha un ventall de corals i sou pocs, potser diríem, els que esteu especialitzats, i això fa que tingueu doncs, moltes opcions i molta feina, no?
Exacte, sí, sí.
Uh-huh. També tens a part d'això que dèiem del Cor Jove, etc., les altres corals que pots col·laborar, també tens un projecte, un duet, no?, que es diu Boraigua, no? Explica'ns una mica de què va.
Boraigua. Sí, sí, aquest projecte que tinc amb la Montse Moral, que és una vocalista meravellosa, uh-huh. i vam començar a treballar en plena pandèmia.
Uh-huh.
I és un projecte molt especial, que m'estimo molt, i que m'ha permès, a mi i a la Montse ens ha permès, com trobar un espai creatiu en el qual ens hem sentit lliures de fer el que ens surt de fer, i tenim un afany creatiu bastant afí. Llavors ens hem trobat i hem començat a fer el que ens agrada. I és una cosa que no és gaire mainstream, per dir-ho d'alguna manera,
mm-hmm.
però que és un espai que ens permet expandir-nos en el nostre vessant creativa. Llavors això ens és molt preuat. És un duet de piano i veu, bàsicament, però bueno, els dos cantants, jo li faig segones veus, ella també toca flautes dolces,
mm-hmm.
i fem cançons pròpies.
Mm-hmm.
No és ben bé cançó d'autor, en el sentit de rascar la guitarra, vull dir que són arranjaments bastant elaborats, hi ha molta poesia, bueno, és un espai que m'estimo molt, la veritat.
Mm-hmm. És aquí
avui tenim concert.
Avui teniu un concert. No, dic que... Bueno, digue'ns on, home. Fem una mica de...
Avui, sí. Mira, en una de les escoles que vaig treballar 10 anys, a Tordera,
uh-huh.
al Teatre Clavera de Tordera, fan un cicle els dijous de juliol, que es diu L'altre claver, que són uns concerts a la fresca.
Molt bé.
I anirem a tocar a Tordera avui.
Uh-huh. Sí, sí. Aquí és on diríem que pots... Tant tu com la Montse podeu fer el que dèiem, no? la vostra creació, les vostres cançons, això va bé, no? La feina, que és tot més... Bueno, una coral, doncs, hi ha una cosa que va molt més establerta, molt més programada, aquí podeu...
Exacte.
Pots sortir els teus...
Sí, diguem... Clar, quan treballo en projectes que ja funcionen, vas a roda, diguéssim que incorpores allò que... O si estàs dins de l'equip directiu, doncs tens cert marge de decidir coses, però sempre doncs, són projectes grans, no?, que estan per sobre teu i tu estàs al servei d'allò. I en aquest aspecte o parcel·leta laboral que professional que tenim, aquí ens ho fem tot nosaltres i fem el que volem, com volem, i no quan volem, perquè ho voldríem fer més, però Déu-n'hi-do la feina que tenim.
Ja esteu fent el tercer disc? No sé si l'heu fet ja o...
Estem en procés. Sí, uh-huh. Tenim uns quants temes ja enfilats i ens en falten alguns i ja ens hi posarem a gravar. D'aquí poquet, espero.
Va, marxem una mica de la música. Una de les coses que t'agrada és la natura, no?
Ai, sí. Sí, la natura. Mira, això també ve una mica de família, jo crec. Tot i que tingui jo una tirada així innata cap allà, però el meu pare és biòleg. Uh-huh. I tota la meva infància, els caps de setmana, marxàvem de casa i anàvem al bosc. Llavors, jo crec que he desenvolupat una mena de connexió que amb la natura, que és un espai en el qual em sento molt tranquil, molt serè i molt ple. Llavors, soc capaç d'estar hores i hores a la natura en silenci, gaudint de la fressa, del color, de les olors, de l'aire, de mirar ocells, de... Bueno, o sigui, per mi és un estat que podria estar hores i hores i hores.
Mm-hmm. I on acostumes a anar, Pol? O no tens un lloc fet?
Doncs, tinc diversos llocs fetitxes una mica, eh? Mm-hmm. Bueno, vivint aquí a Terrassa, evidentment, per tota la zona de l'Ubac, doncs hi ha bastants llocs que m'agrada anar. A més, ara tinc les nenes, doncs agafo el cotxe i hi ha com llocs bastant a prop, relativament a prop, que és fàcil d'anar, i sí, està molt bé. Però després també tot el Delta de l'Ebre me l'estimo molt, és un lloc molt especial, tot el Montseny... Bueno, són llocs com molt contrastats i amb molta biodiversitat i que és fàcil perdre-s'hi i poder gaudir d'estar sol també i en calma, que no són llocs supermassificats.
Mm-hmm. I parlaves de dins d'aquesta afició a la natura, una que a mi, la veritat, em va causar... Bueno, no és que em sorpresa, sinó que... Ostres, no ho diu tothom, no? Observar aus, no? T'agrada mirar les aus.
Sí. No. I no sé ben bé per què, però és... això de les aus, no sé si té a veure amb aquest anhel de llibertat, no? Els éssers que volen, és com, no sé. I després ja, a mi de vegades vaig al bosc i la gent em diu, hòstia, però, i les plantes, que boniques que són. I dic, sí, és veritat, però el que té una bèstia és que és efímera. O sigui, tu la planta està allà i tu pots anar a veure-la i gaudir-la i sempre que vulguis, no? Mm-hmm. Però un animal, un ocell, n'hi ha que són molt difícils de veure.
Mm-hmm.
I de vegades estàs tota una tarda o diversos dies en un lloc i passen un segon i mig i has vist un ocell que ja et val la pena de... Bueno, no sé, és com... és molt especial, és molt especial. I després, no sé, els ocells tenen aquesta cosa... També la forma, em sembla una forma com molt genuïna, molt pura, molt, no sé, delicada i bella alhora. És com... Bueno, no sé. M'inspiren coses maques, els ocells.
I a la seva manera també fan música, no?
Exacte, també són cantaires, i tant, i tant.
O sigui, tu ets d'aquells que et diu, mira, una mallarenga o no sé què, i l'altre et diu, què estàs dient? Suposo que ets dels que saps les espècies,
sí,
la gent...
Sí, m'hi trobo sovint. Uh-huh. T'he de dir que, com que molt sovint... O sigui, jo fa molts anys que observo aus, uh-huh, ocells, però no fa gaire anys que els començo a identificar pel so. Uh-huh. Perquè com estic molt acostumat a veure'ls amb binocles, de vegades estan lluny.
Sí.
I el so no... O sigui, ara sí que m'estic com fixant i sí que n'hi ha cada cop més que identifico pel so. No?
Uh-huh.
Però moltes vegades només per la forma de volar, per la forma de les ales, pel dibuix que fan, la trajectòria, tot això és molt més ràpid per identificar-lo que no el so.
Uh-huh. Sí. Doncs avui hem sabut més del pianista terrassenc Pol Pedera, una persona molt vinculada al món coral i també, com veiem, doncs, també un amant de la natura i de les aus. Pol, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Molt bé, doncs gràcies a tu, Sergi.
Bona tarda.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve. Connectats,
una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona. Ràdio Ciutat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Amb el monestir de Taló de fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents més pendents dels núvols amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons van passar de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'entitat va començar per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni. Amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brutons, portant la batuta i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació d'aquest dijous a la tarda ha comptat amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. No us perdeu el vídeo d'aquesta actuació a cugat.cat. La plataforma animalista Sant Cugat ha denunciat l'abandonament d'una colònia de gats comunitaris durant les tasques d'enderroc de diverses xaboles als antics horts situats al costat del centre comercial. Segons l'entitat, les màquines van començar a desmantellar les construccions fa 2 mesos sense que es prengués cap mesura per protegir els animals que hi vivien, malgrat les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè actués. Sant Cugat és un dels municipis que es troba al nivell 3 sobre 4 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Es tracta d'un plec de mesures que activa el cos d'agents rurals i que implica la suspensió de totes les activitats de risc en zones boscoses. Queda prohibit fer cap tipus de foc, fumar, encendre falles o torxes, usar bufadors o radials o enlairar globus aerostàtics. Són regles que se sumen a les que s'estableixen en els nivells 1 i 2 del Pla Alfa. La regulació d'activitats d'incendi a menys de 500 metres de boscos i la prohibició de pirotècnia i barbacoes. I Mirasol celebra aquest cap de setmana la seva festa major. La gran novetat és aquest diumenge amb el seu primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir petits i grans. Trobareu el programa de la Gresca Mirasolenca a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació s'actualitza i s'amplia a www.cugat.cat i també a les xarxes on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amics oients. Arribem al Sendes número 544. Hem fet un llarg camí, una temporada més, i encara ens queda explicar-vos 3 indrets abans de fer un petit parèntesi. Som un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que en 25 minuts us apropa a un indret interessant de visita, a una ruta senderista i a un viatge arreu del món. 3 propostes, vaja, per no parar quiet. Les 3 d'avui, darreres de la temporada, són les següents. Rasquera, a la Ribera d'Ebre, és un interessant punt de partida de rutes. Espais, per exemple, de la Serra de Cardó, com la Teixeda de Cosp, la Creu de Santos o la Vall i l'antic balneari de Cardó i les 14 ermites que l'envolten. També per anar cap a la Plana, al voltant del poble i el riu Ebre. De tots aquests llocs ens en parla tot seguit en Joan Farnós, membre del grup cultural Rasquera. El Xavi Tió ens porta de ruta avui a visitar Salts i Gorgs al Mar d'en Sol, un afluent del Llobregat entre Borredà i les Llosses, o el que és el mateix, entre el Berguedà i el Ripollès. Veurem fagedes espectaculars, palparem la història a les parets del castell de Palmerola i moltes coses més. Tot això en una ruta a peu que ens descriurà amb minuciositat. I com que ja olorem l'estiu, què tal si ens traslladem per una estona a les illes gregues? En Pedro Elvira ens porta cap a Santorini, una de les illes Cíclades i també...